Som a les portes de l'estiu i avui, a la darrera ullada a la ment d'aquesta temporada, el Jordi Llong ens explicarà què podem fer per desconnectar i descansar durant les vacances. Un propòsit que tots ens fem, però que a vegades ens costa. Anem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Efectivament, ara és el moment de parlar amb el nostre coach de capçalera, el Jordi Llong, que serà l'últim programa abans de marxar de vacances. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, vosaltres?
Bé,
per vacances ja?
Bueno, encara ens falten unes setmanetes, però sí, estem ja quasi mirant perquè ha estat un any complicat.
Ara és qüestió de tenir la maleta oberta i anar tirant alguna cosa dintre de quan en quan i així ja vius la il·lusió de que estan a prop.
Exacte. Perquè, escolta, com ens afecta cerebralment el fet d'anar-nos de vacances?
Pues, mira, té un efecte... Primera, tots sabem que, per exemple, quan dormim, oi? Que això molta gent no ho sap, no, el que no sap és que el cervell és l'únic un òrgan que treballa 24 hores, però és el que més treballa. De nit, ell aprofita per recollir tot allò que ha sentit durant el dia i filtrar-ho. Fa com un gran magatzem i ho va emmagatzemant tot i fa de nit. Per tant, per això és tan important les hores de descans. Uh-huh. Clar, el terme, per exemple, el terme vacaciones, anem a parlar en castellà, sí, ve del llatí, vale? Vacatio tionis, que significa suspensió de treball o negocis. Uh-huh. Vacatio, suspensió de lo que tu hi estiguis fent. Per tant, ens afecta d'una manera molt positiva. Però ara explicarem una sèrie de condicionants. Però dit així, ens afecta de manera superpositiva. De fet, ja han estudis realitzats de persones que no fan vacances, que treballen moltes hores, i el seu rendiment baixa espectacularment versus altres que han pogut descansar un mínim de 10 dies. I això ja han estudis que ho demostren. Tenim que entendre per vacances, jo crec que és molt important per entendre l'efecte que tenen en el nostre cervell, la diferència entre descansar i desconnectar. Això sí que és molt important. No és el mateix.
Vale.
Confonem moltes coses. No? Al final, confonem confort amb felicitat. No és el mateix. No? Estar confortable que ser feliç. Mm-hmm. Per tant, descansar i desconnectar no és exactament el mateix. I la diferència s'estableix a partir d'una generació i mitja o dues enrere, a la nostra. Perquè, si ens posem a pensar una mica, abans el treball era un treball purament físic. Era un treball físic i la gent necessitava descansar el cos. Descansar el cos i descansar-lo d'una manera, tombar-me i no fotre res, el qual ja es té alguna cosa. És superxulo. Però avui en dia vivim en un món addicte a la velocitat, addicte a l'estrès, a la rapidez, al cansament mental. No? Per tant, el que necessitem en vacances és submergir-nos en la calma. Per tant, és molt important que desconnectem. És a dir, si jo m'agafo 10 dies, 15, un mes, i jo estic connectant-me cada dia a la feina a veure què està passant, encara que sigui un ratet al vespre, els resultats no tenen res a veure amb els que són capaços de desconnectar de veritat. Perquè el nostre cansanci avui en dia és més mental que físic. Sí. Vale? No sé si m'explico, t'ho dic perquè jo he caigut en aquesta trampa, i crec que molts dels que ens estan escoltant segurament també. Però avui en dia vivim en un món molt accelerat i molt competitiu. I el nostre cervell el que necessita és descansar, desconnectar i ser capaç d'apreciar allò que no té durant el reste de l'any.
Important, perquè és veritat que ens passem el dia hiper mega connectats.
Clar. Nosaltres passem, vivim amb... De fet, el que es dona gasolina és l'estrès. L'estrès es dona una gasolina brutal. I la clau de les vacances està en aquesta reducció de l'estrès, perquè automàticament el que fa és que el nostre cervell comença a generar dopamina, que és allò que ens dona estat de felicitat, que durant l'any hem bastant escassets d'això, eh? Vamos escasitos, escasitos, eh? Per tant, una vegada que l'estrès es redueix perquè desconnecto, és a dir, no penso, repeteixo, i no vull ser pesat, però és que molta gent amb la que he treballat, no? Em diuen, no, però és que vinc d'un mes, ja, però si tu cada dia t'has connectat, cada dia has pensat, si has estat a la platja pensant en que demà, no sé què, tu no has descansat com hauries de descansar. Clar. Ha descansat el teu cos, però no descansar el teu cervell. Per tant, no has generat dopamina i no has generat una sèrie de neurotransmissors que t'ajuden a que estàs carregant pils, estàs tornant a carregar. Eh? Això és molt important.
Això és important, sí, sí. Al final és això, és a dir, necessitem desconnectar.
Sí. Efectivament. Mira, hi ha diversos estudis, eh? Podria parlar de molts, però bueno, l'Estudi de l'Associació Americana de Psicologia, l'APA, medien els nivells d'estrès abans de vacances i ho tornaven a medir amb gent que d'alguna manera no havia fet absolutament res durant les vacances, ni s'havia ni connectat, ni... Que tu saps que hi ha gent que té molta capacitat de desconnectar, jo la conec, eh? Jo sóc dels que has el que jo digo, però no digues el que jo hago, perquè... Saps? El meu cap és un bum, 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 però la conec, que això, a mi... no m'ha deixat descansar. Però, en canvi, mesuraven els nivells d'estrès de que portaven i de liberació de dopamina, que és un neurotransmissor bo, que et dona alegria, eufòria, que et dona... Bueno, es fa sentir molt bé. A la gent que havia desconnectat, els que havien fet els mateixos dies, igual, val? Però sense desconnectar completament, connectant-se amb un rato a l'ordinador, fent tant, i estaven pràcticament en una relació de 1-4. Brutal, brutal. O sigui que els altres havien baixat a 1, mentre ells serien a 4, havien baixat a 10, però vivien com 4 vegades més, 3 vegades i alguna més, de diferència de descans mental, cerebral. No és, repeteixo, no és tan, uau, que descansat estic, si està tot el dia al sofà. Bé, però el teu cervell és el que et fa rolar, ¿vale? Per tant, si no li has donat descans, si no li has donat, no funciona. I això ens crea paral·lelament danys curriculturals com són l'absentisme, la depressió postvacacional, perquè tenim la sensació de que no hem viscut la vida que volíem. Vale? Moltes vegades aquest concepte que hem inventat, que és molt nou relativament, de depressió postvacacional, ve donada perquè el cervell no ha aconseguit el seu propòsit, que era oblidar-se de tot durant una temporada, ¿vale? Perquè per tornar a reprendre una altra vegada les piles. I una altra cosa important que m'agradaria dir, necessitem premiar-nos a Lourdes. Necessitem regalar-nos a coses. Si no, el treball no té sentit. El cervell necessita trobar sentit al treball, si no es converteix en una lacra i en una esclavitud. M'explico? Sí. Si nosaltres treballem per aconseguir coses. O sigui, treballem per poder tenir unes vacances amb la família, per poder tenir una casa més gran. Si després no som capaços de gaudir d'això, perquè estem pensant en el treball es converteix en algo que ens fa mal. Clar. I que arrosseguem. Per tant, necessitem, en el nostre cervell és com un, no sé, com un nen. Li hem de donar premis. Clar. Li hem de donar regals. Li hem de dir, mira que bé que estic, tal, i tot això és gràcies a la meva feina, però ara puc estar 3 setmanes super desconnectat, etcètera, etcètera. Entens? Ell necessita entendre que tot el que fa té sentit. Clar. Perquè si no, són aquestes persones que viuen amargades, amargades per la feina.
Clar, això en el món de... Per exemple, ara m'hi poso jo com a exemple, no? Els autònoms tenim un problema.
Sí.
I és que mai desconnectem, o segons quins llocs de treball i de direcció, suposo que també tenen aquest problema, no? Però jo, per exemple, acostumo, no?, a marxar una setmana i sempre intento, doncs, desconnectar, però em va passar una cosa curiosa aquest any. És que vaig marxar un cap de setmana a París i vaig venir més desconnectada de 2 dies que d'una setmana sencera.
Sí, no?
Va ser al·lucinant.
Clar. Perquè és un tema mental. Te'n dones compte? Tu pots estar 10 dies de fora, però si no desconnectes, va, no vens amb aquesta sensació, i si tu, en canvi, vas, amb 2 dies que vas desconnectar, clar, el teu cervell es va posar tot a posto. No?
Sí.
És que és un
va ser brutal.
Exemple brutal.
Sí, perquè no. És a dir, de fet, quan vaig aterrar aquí, que marxava un divendres i tornava un diumenge a la nit, va ser com, demà que haig de fer? Sí, és a dir, el meu, és a dir, estava tan, ai, que guai, que estem fora, no?, que estem a París, i tota l'estona, doncs, caminant, no sé quants quilòmetres vaig fer. És a dir, cansada vaig arribar que semblava un gos, eh? En plan, no puc amb la meva vida perquè van ser 30 quilòmetres en 2 dies i el subidon, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Però mentalment em vaig adonar que no sabia ni què havia de fer el dilluns.
Que bo. Bueno, però és que d'això es tracta, és com... Mira, és que és un exemple molt bo. És com si dormim i ens despertem i no sabem on estem.
Sí.
Saps aquelles nits que has dormit molt bé?
Sí.
És que m'he despertat i no sabia ni on era, no? I qui era? Era... Fuà. Bueno, però això el cervell, per ell, és rejuvenir-lo, perquè és com més descansa, quan més tal, però igual passa amb els vacants, això. És que no sabia ni el que tenia que fer. Fuà, sí. És fantàstic. Però no sol passar, per desgràcia.
No.
Mira, hi ha una cosa que ens passa a Lourdes que no solem fer, que és l'autocuidado. El cuidar-nos. Ens pensem que cuidar-nos és pintar-nos els ulls, pintar-nos, anar a la peluqueria bé, anar al barber, refaitar-te bé la barba... No. Autocuidar-te és donar-li en el cos pauses. Regalar-te moments. Regalar-te instants. Regalar-te que et permetis fer allò que no faries. És a dir, no, ara me'n vaig, ara desconnecto 2 hores, llegeixo un diari, o ara em tombo a la platja i m'oblido que el món existeix, no? I això és l'autocuidado, perquè al final, si no cuides el teu cos, on viuràs? Perquè ja. Només tenim un cos per viure.
Vaja,
sí?
Tal qual.
I per això les vacances es van inventar per això, sí? Mira, jo, no sé si es queda gaire temps, però si m'agradaria
donar-te
sí.
Res. Estem a la meitat de programa.
Uns quants consells, no? Per exemple, de l'OMS, parlaven de que com a mínim les persones hauríem d'agafar-nos com a mínim 10 dies de vacances.
10 dies.
Sí? Però seguits. No valen. Ara m'agafo 3, ara m'agafo, ara torno a l'oficina, ara... Per fer aquest procés de desconnexió, eh? L'ideal és agafar-te almenys 10 dies, vale? Després, algo que és molt important és preparar les vacances. És a dir, abans d'anar-me'n de vacances, lliga-ho tot. No deixis temes pendents de, bueno, ja trobaré un dia i aquestes vacances ens truquem i parlem. Això em recordo una mica. quan anàvem al col·le ens donaven deures, eh? A mi em donaven deures. I jo em passava totes les vacances patint perquè tenia que fer els deures, però no els feia. Eh? Però cada dia m'aixecava pensant, uf, m'hi haig de posar, eh? Pues igual, no? Si tu estàs a la platja, o estàs al Caribe, o estàs a Miami, però estàs pensant que tens no sé què pendent, que el dilluns tens que tocar a l'oficina perquè vas... Intenta deixar-ho tot tancat, siguis autònom o no, eh? Uh-huh. Perquè és veritat que els autònoms ho tenim més difícil, però és veritat que també de vegades és un tema mental, de dir, tio, tanco tot, eh? Perquè hi ha gent que ho fa, i si hi ha gent que ho fa és que és possible, no?
Clar.
Això no té... Sí o no?
Sí, fa com por, és a dir, jo, al final, no?, som un fidel reflex d'aquestes creences que tenim i que hem parlat a altres ocasions, no?
Ah, efectivament.
El meu pare va perdre un client per marxar de vacances. No va tornar mai més a marxar de vacances.
Sí, això, mira, que en podem parlar en programes posteriors, vale? Que en parlem de vegades de la programació neurolingüística que donaria per diversos programes, no? Mm-hmm. Al final el cervell grava les coses dolentes que han passat per un fet puntual i allò d'allò fa una extensió. Mm-hmm. És a dir, ho extén. És un fet puntual. El teu pare podria haver perdut el client per això, o per posar-se un traje que no li quedava bé, o per no haver fet una bona entrada, no sé, eh?
Sí, sí.
I a partir d'aquí, a tu et marca i dius, uf, vaig a vestir-me bé, perquè una vegada el meu pare va haver d'un client per això, m'explico?
Ah, exacte.
Clar, però això no significa que hagi de passar sempre. Passa amb aquell client, en aquell moment, però et marca. I hem d'aprendre a reprogramar-se també de vegades, de dir, bueno, no, pot passar, molt bé. No té per què passar, vale? Ara, val la pena per no perdre un client amargar-me les meves vacances de la meva família, per exemple? I llavors hem de ser capaços de sopesar-ne la vida. I és molt probable que això no torni, no passi, eh? Però sobretot no podem supeditar alguna cosa que pot passar. Per què? Perquè ens tornem a situar en el cercle de la preocupació i no en el cercle de l'acció.
Clar.
Això és important. Una cosa important també, un dels consells que es donen, ens solem donar, val, és intentar no tornar a casa l'últim dia. Uh-huh. Apurar les vacances fins al final i tornar a casa, perquè allò ja et comença a generar estrès. Quan arribes a casa hauria de ser una extensió de les teves vacances, eh? Perquè tinguis temps a preparar-te, a gaudir també de casa teva, que també és molt xulo. Eh? Uh-huh. I per què? Perquè vas creant una rutina a casa teva on també ets capaç de crear espais de llibertat. És a dir, nosaltres quan treballem amb el tema mental, moltes vegades quan entres a casa teva dius, és que ara ja, clar, ja estic en l'hàbitat i ja em començo a estressar pensant, bueno, no, doncs també hem d'anar reeducant. Clar. Estic a casa, però ara no veig res. Hòstia, no et sents disculpable d'estar al sofà veient una pel·lícula de l'Este. Si et ve de gust i no tens res, i no has deixat res, fes-ho, no? Bueno, pues, el que et diu és, intenta retornar l'últim dia i intenta fer de casa teva també una extensió dels moments de plaer, perquè això farà que també quan tu tornis de la feina entenguis que aquell també és el teu espai on tu pots disfrutar. Que no, lligant-ho curt, home, que no cal agafar el cotxe i fer 300 quilòmetres per descansar. Que tu, a casa teva, també pots crear espais de llibertat, espais de descans i espais de desconnexió. I això és molt important.
Quins més consells et dones?
Mira, un altre dels que és molt important és que aprenguem quins són els nostres hobbies. ¿Vale? Què és el que ens agrada de veritat? Perquè millor anar a la platja i tomar-nos a la platja no ens acaba d'agradar. No sé, eh? I millor com que va tothom, però nosaltres hi anem. És... Els vacances haurien de ser per aprofitar i dir, bueno, què és el que m'agrada fer? M'agrada jugar al pàdel, m'agrada anar a córrer i que aprofitem aquell temps per fer-ho. Mm-hmm. ¿Vale? Perquè puguin sortir de la teva rutina. No vagis on va tothom ni vagis a fer el que s'ha de fer. ¿Vale? Fes allò, no? Que avui en dia la gent ja ho fa molt, ara. Eh? Ja ho fa molt. Eh? Abans ens deixàvem portar més, però també, i això no ho extrapolem als 15 dies de vacances, al mes o als 10 dies. És, durant la teva vida, averigua què t'agrada fer i fes-ho. Igual que el temps d'anar a treballar, de vindre a la ràdio, és sagrat, busca un temps per fer allò que t'agrada i que es converteixi en sagrat. És així, no té... Vale? Uh-huh. I per anar acabant, jo diria, una és, deixa el mòbil, si pots. Uh-huh. Mira que ens costa aquesta part.
I el bé que vivíem sense mòbils.
Jo quan li dic això a alguns clients o a algun grup, quan faig formacions, és el moment que veig com s'obren més els ulls i dic, però com has de deixar el mòbil? Déu meu, no? Bueno, hi ha un sistema que utilitza molta gent que treballa molt i va molt ajetreada que té dos mòbils, eh? Jo això cada vegada ho he vist més, i tenen un personal i un de feina, i deixen el de feina i aquell l'abandonen. I em diuen que és el moment major de felicitat, eh? Dic, perquè no ens hem donat compte, però els mòbils també s'han esclavitzat, també, eh? Ho tenim tot en allà, eh? Els e-mails, ho tenim tot, eh?
La banca digital, tot.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Llavors, és... De fet, cada vegada més, la societat, ja hi ha països on estan prohibint els mòbils als col·legis, d'on ja, per Suècia, ha decidit que tornaran els llibres, van ser els primers d'anar a l'ordinador i ara tornen els llibres.
Sí, ho vaig sentir l'altre dia. I em sembla fantàstic.
Ho vas sentir o no, això?
Sí, 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 no sabia si era Suècia o Noruega. No tenia gaire clar.
No, crec que és Suècia, però també podria equivocar. Però crec que és Suècia. Però sí, clar, te'n dones compte que al final tota eina no ben utilitzada ens converteix en esclaus d'ella. Les màquines ens converteixen en esclaus. Per tant, si tu te'n vas de vacances, te portes el mòbil i estàs fotent-te una birra de conya al sol, però et fots a veure un e-mail, i t'entra un e-mail que per casualitat no porta bones notícies, perquè no solen portar bones notícies,
t'amarga.
Ja t'han donat el dematí. Estàs d'acord o no?
Sí, ja està. Hòstia, ja l'has dit.
Trucar perquè aquest client, no sé, ara ens gato, i bueno, en fi, no?
I possiblement li amargues també la vida al que està al teu costat.
És que aquest és el problema també, que et acabes amargant la vida perquè ja aneu vosaltres, que jo ja vindré, ja haig de trucar, ja no sé què, ja estàs tu canviant tot el teu pla perquè portaves un mòbil on t'ha estat un e-mail. I allò de que és que hi ha coses que són superurgents, jo recordaria la gent que abans no hi havia coses tan urgents, que totes les coses poden aplaçar, i que si hi ha una cosa ultraurgent, et poden localitzar. Això jo ho feia quan estava d'executiu a la multinacional, deia, mira, jo no portaré el mòbil, ara bé, teniu aquest telèfon que és, vamos, ja, l'última esperança. O sigui, ha de ser una cosa de vida o mort. Si no, no em trobeu. Ja està. Val? Perquè... I jo crec que seria el millor consell. Mòbils i ordinadors. O sigui que seria...
Això fora.
A partir d'aquí, jo donaria un consell que dono tots els dies, viure el present. És a dir, no pensem, em queden 10 dies, me'n queden 9. Uau, d'aquí 8 dies tornem-hi, eh? I dius, bueno, tio, m'estan fotent les vacances a l'aire, vi, també. No? Viu el dia, pensa'm avui, què farem, que no, on anirem? Tenim 24 hores per davant. Intentar viure el dia i intentar viure el moment, no? Amb aquestes claus, jo crec que al final hem de ser capaços de desconnectar, deixar que el nostre cervell baixi els nivells d'estrès d'una manera espectacular, crear dopamina, crear sensació de benestar, i sobretot ens ajudarà a valorar el treball. Perquè, mira, l'altre dia la meva filla m'enviava una foto d'Eivissa, estava a Eivissa, veient a papa, ens ho estem passant, i jo li contestava, ostres, disfruta molt, filla meva, però no oblides mai què et permet fer això. I és que el que t'ho permet és el treball. Per tant, no et queixis de dir que anar a treballar, perquè això et dona l'oportunitat de tornar a marxar. Clar. Per tant, no, gaudim, perquè això ens crearà una realitat paral·lela, que és el treball és necessari, però mira el que em dona, perquè si no, no ho acabem entenent.
Clar, no li trobes el sentit. És treballar clar. Per inèrcia.
Ah, efectivament.
Ens agafem aquests consells com si fossin or, que a sí. Vegades ens costa i ens atem un temps de vacances i Jordi, ens retrobem la temporada vinent si tot va bé.
I sobretot molta precaució, si agafem cotxes, si agafem, disfrutem, vale? Mira, jo sempre dic que ens hem acostumat a viatjar per autopistes perquè és un paral·lelisme de la vida. A la vida sempre intentem anar el més ràpid possible i el possible més curt. I jo dic, home, per vacances viatja per carreteres secundàries. Hi ha paisatges meravellosos, pobles superxulos, i a la vida també. Intenta passar per carrers que mai has passat i vés a poc. Guanyaràs vida, guanyaràs visió, però sobretot guanyaràs seguretat.
M'encanta.
Sí.
Molt bona vacances, Jordi.
A disfrutar molt, val?
Una abraçada, maco.
Vinga, una abraçada i gràcies.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en què la realitat...
Sorgit de la primera eufòria, té disc nou de trinques sota el braç, és Triquell, que canta Jugular.
Tots amb tu i ets la movie matabala, però jo crec en el destí. Una aparició m'il·lumina mitja festa, fem alguna cosa en aquesta pària pesta. Papa, para, pari, pego, tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu, tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació m'obre els ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser un drama la ridícula ballada d'un sol ús i fraudulenta. Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la música, sents la potència. Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova de mi. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't de donar la nota, Joe. Una ronda de White Russian, Joe. Una aparició m'il·lumina mitja festa. Fem alguna cosa que aquesta pari apesta. Papa, para, pari, pego, tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu, tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació m'obre els ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser un drama la ridícula ballada d'un sol ús i fraudulent. Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la música, sents la potència. Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. I us donem ara la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La flama del Canigó arribarà a 14 municipis de l'Alt Penedès. Vilafranca celebrarà revetlles a Sant Julià i a l'Espirall. A l'Alt Penedès, com és habitual, la flama arribarà a Torrelles, des d'on es portarà al santuari de Foix, i es distribuirà entre els diferents representants d'ajuntaments i entitats que la faran arribar als municipis participants de la comarca, on s'iniciaran les respectives celebracions. Aquest any són 14 els municipis que rebran la flama. A Vilafranca hi haurà revetlles de Sant Joan a Sant Julià i a l'Espirall. En aquest darrer cas, la celebració està organitzada per la Barraca i l'agrupament Escolta la Canadenca, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, i es farà a la plaça Pau Casals. Després de celebrar les edicions anteriors al Tívoli, a l'Institut Milà i Fontanals i a la Rambla de la Generalitat, la ubicació d'aquest any respon a la voluntat de la Barraca d'apropar la cultura popular i els espais comunitaris a tots els racons de la vila. Foix Cervera Esteves farà l'estampa de Sant Fèlix de la Festa Major de Vilafranca 2023. Els administradors han anunciat aquest dimecres en un comunicat a les xarxes socials que l'artista floral Foix Cervera serà l'encarregada de fer l'estampa. El quintet explica que la van escollir perquè volien explorar altres disciplines més enllà de la pintura. De seguida van pensar en la Foix i el seu art floral. La seva feina els va semblar molt creativa i que permetia posar en joc una gran varietat d'elements. Florista i artista vilafranquina, la Foix Cervera va descobrir la seva vocació treballant al Parquet, la floristeria de la seva tieta. Amb una llarga trajectòria professional com a freelance i com a artista floral, ha participat en diversos festivals internacionals, sempre amb el món vegetal com a protagonista. Mort Maria Lluïsa Cortés, vídua de Joan Perucho. El matrimoni va estar estretament vinculat a Albinyana, on van comprar una casa. Maria Lluïsa Cortés Clavé, vídua de Joan Perucho, ha mort aquest dissabte 10 de juny a l'edat de 101 anys. El funeral es va fer dimarts a les 12 del migdia al tanatori de la Ronda de Dalt d'Àltima, a Barcelona. Cortés es va casar el 1949 amb l'escriptor barceloní Joan Perucho i des de la mort d'aquest, el 2003, es va encarregar de preservar el seu llegat. Perucho i Cortés van tenir una estreta vinculació amb el Baix Penedès i més concretament amb Albinyana, on van comprar una casa a principis de la dècada dels anys 60 del segle XX. Va ser el matrimoni Fenosa qui els va posar sobre la pista de Cal Groc, un casalot situat al carrer Major. Allà, Perucho i la seva família passaven els mesos d'estiu i s'oxigenaven del bullici de la capital. L'Ajuntament d'Albinyana ha expressat el seu condol per la mort de Maria Lluïsa Clavé i el seu suport a la família.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts de 11:15. Ens agrada molt la música i els dijous acabem el programa fent una ullada als millors èxits, siguin d'ara o de fa unes quantes dècades. Avui, al Tot Volum, ens transportem a la dècada dels 80 amb una banda que molts recordeu.
A Tot Volum.
I avui parlarem d'una de les bandes més importants dintre el rock alternatiu de la història i que van obtenir el seu salt a la fama a principis dels anys 90 gràcies a la seva gran qualitat instrumental i a la gran personalitat i veu del seu líder. Estem parlant de Rem.
The links that I will go to, the
REM va ser una banda de rock estatunidenc formada en Athens, Geòrgia, en 1980 pel bateria Bill Berry, el guitarrista Peter Buck, el baixista Mike Mills i el vocalista principal Michael Stipe, els que eren estudiants de la Universitat de Geòrgia. REM és una de les primeres bandes de rock alternatiu i es van destacar per un estil de guitarra propi i la distintiva qualitat vocal de Stipe, la presència escènica de la qual va ser única, juntament amb les seves lletres fosques i melòdiques. A principis de la dècada de 1990, altres grups de rock alternatiu com Nirvana i Pavement van veure aquest grup com a pioner del gènere alternatiu, convertint-se en un referent per a ells. Després que el bateria Bill Berry deixés la banda en 1997, aquesta va continuar la seva carrera en la dècada de 2000, amb una mescla d'èxit comercial i de crítica. La banda es va separar amistosament en 2011 i els membres van dedicar temps a projectes en solitari després d'haver venut més de 90 milions d'àlbums a tot el món, sent la banda de rock alternatiu més reeixida del món. REM va ser fonamental per a la creació i desenvolupament del gènere rock alternatiu, marcant el punt en què el post-punk es va convertir en rock alternatiu. Al gener de 1980, Peter Buck va conèixer a Michael Stipe en una botiga de discos situada a Athens, on treballava Buck. La parella va descobrir que compartien gustos musicals similars, particularment per artistes de punk rock i protopunk. A través d'una amiga en comú, Stipe i Buck van conèixer altres estudiants de la Universitat de Geòrgia que havien tocat música junts des de l'escola de secundària. La seva banda, encara sense nom, va passar uns mesos assajant en una església episcopal i van tocar el seu primer show el 5 d'abril de 1980 interpretant una mescla de temes originals i versions dels anys 60 i 70. Després de considerar noms com Can of Peace, Negre Eyes i Twist Kites, la banda es va decidir per REM, que Stipe va seleccionar a l'atzar d'un diccionari. Els membres de la banda finalment van abandonar l'escola per a concentrar-se en el seu grup recentment format. Durant l'abril de 1981 van gravar el seu primer senzill, Radio Free Europe, inicialment distribuït com una cinta de demostració de quatre pistes a clubs, segells discogràfics i revistes. El senzill, publicat el juliol de 1981 en el segell discogràfic independent local Hipstone. El senzill es va esgotar ràpidament i es van imprimir altres 6.000 còpies a causa de la demanda popular. Malgrat la seva limitada difusió, el senzill va obtenir elogis de la crítica i va ser catalogat com un dels 10 millors senzills de l'any per The New York Times. La banda va rebutjar a RCA Records a favor d'Ears, amb qui va signar un contracte al maig de 1982. Ears va llançar l'EP Chronic Town com el seu primer llançament estatunidenc. L'àlbum debut, Murmur, va ser rebut amb elogis de la crítica després del seu llançament en 1983 i va aconseguir el número 36 en la llista d'àlbums del Billboard. Malgrat l'aclamació inicial, Murmur va vendre només unes 200.000 còpies. Sky and tell the sky. fer la seva primera aparició de televisió nacional en Late Night with David Letterman, l'octubre de 1983, on el grup va interpretar una nova cançó titulada So Central Rain, I'm Sorry, que es convertiria en el primer senzill del segon àlbum de la banda, Reckoning, publicat en 1984. L'àlbum va ser aclamat per la crítica, encara que l'escassa difusió i la mala distribució a l'estranger van fer que no tingués massa repercussió. El tercer àlbum de la banda, Flaves of the Reconstruction, publicat en 1985, va mostrar un canvi de direcció en la formació, inclòs un canvi en la seva producció. Aquest treball no va ser ben rebut a Europa i les seves crítiques van ser mixtes, ja que alguns crítics la van considerar lúgubre i mal documentada. Igual que passés amb els discos anteriors, els senzills d'aquest àlbum van ser majoritàriament ignorats per la ràdio convencional. Per al seu quart àlbum van reclutar el productor Don Geman. El resultat va ser Life's Rich Pageant, publicat en 1986. L'àlbum va millorar notablement en les vendes dels seus anteriors discos i va aconseguir el número 21 en la llista d'àlbums de Billboard. El senzill Fall on Me també va obtenir suport en la ràdio comercial. Aquest treball va ser el primer de la banda a obtenir la certificació d'or per vendre 500.000 còpies. Malgrat això, la ràdio convencional continuava resistint-se a fer una difusió generalitzada dels seus senzills. El cinquè àlbum de Rem es va titular Document, publicat en 1987 i on es van incloure algunes de les lletres més obertament polítiques de Sid. Document va ser l'àlbum revolucionari del grup i el primer senzill, The One I Love, es va situar en el top 20 als Estats Units, al Regne Unit i al Canadà. Al gener de 1988, aquest àlbum s'havia convertit en el primer àlbum del grup a vendre 1 milió de còpies, i al desembre de 1987, la revista Rolling Stone va declarar a Rem com la millor banda de rock and roll estatunidenc. Frustrats perquè els seus discos no van tenir una distribució satisfactòria a l'estranger, van deixar la discogràfica Ears i van signar per Warner Bros. Records i la producció de Scott Litt. El seu següent àlbum, Green, va ser llançat el 7 de novembre de 1988 i on la banda va continuar explorant temes polítics en les seves lletres, incorporant nous instruments en el seu so, inclosa la mandolina. Després del seu llançament, Green va ser un èxit comercial i de crítica. Per a promocionar-ho, la banda es va embarcar en una gira mundial d'11 mesos i va llançar 4 senzills de l'àlbum, Orange Crush, Stan, Pop Song 89 i Get Up.
Gold and silver.
llançat el març de 1991, Out of Time va ser el primer àlbum de la banda a encapçalar les llistes d'èxit dels Estats Units i del Regne Unit. El disc va vendre, finalment, 4.200.000 còpies només als Estats Units i al voltant de 12 milions de còpies a tot el món, el 1996. El senzill principal de l'àlbum, Losing My Religion, va ser un èxit mundial que va rebre una gran difusió en la ràdio, igual que el vídeo musical en l'MTV. Losing My Religion va ser el senzill més alt de la banda als Estats Units, aconseguint el número 4 en les llistes de Billboard. El segon senzill de l'àlbum, Shiny Happy People, també va ser un gran èxit, aconseguint el número 10 als Estats Units i el 6 al Regne Unit. Out of Time va obtenir 7 nominacions en els Premis Grammy de 1992, la quantitat més gran de nominacions de qualsevol artista aquell any. La banda va guanyar 3 premis, un per millor àlbum de música alternativa i 2 per Losing My Religion, millor vídeo musical de manera curta i millor interpretació pop d'un duet o grup amb veu. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, yourself go. Cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Després de passar uns mesos de descans, van tornar a l'estudi el 1991 per a gravar el seu pròxim àlbum. A finals de 1992, la banda va llançar Automatic for the People. Aquest àlbum tracta temes de pèrdua i duel amb diverses cançons que inclouen arranjaments de corda de l'exbajista de Led Zeppelin, John Paul Jones. Considerat per molts com el millor àlbum de la banda, Automatic for the People va aconseguir els números 1 i 2 en les llistes d'èxits del Regne Unit i als Estats Units, respectivament, i van generar el top 40 de senzills d'èxit als Estats Units, Drive, Men on the Moon i Everybody Hurts. L'àlbum vendria més de 15 milions de còpies a tot el món, i igual que amb Out of Time, no va haver-hi gira en suport de l'àlbum. L'àlbum de 1994, Monster, va ser una volta als orígens més rockers de la banda. En contrast amb el so dels seus predecessors, la música de Monster consistia en tons de guitarra distorsionats i tocs de glam rock dels 70. Igual que Out of Time, Monster va encapçalar les llistes tant als Estats Units com al Regne Unit. El disc va vendre al voltant de 9 milions de còpies a tot el món. El senzill d'aquest treball, What's the Frequency, Kenneth, i Bang and Blame, van ser els últims èxits top 40 estatunidencs de la banda, encara que tots els senzills de Monster van aconseguir el top 30 en les llistes britàniques. L'àlbum de 1996 del grup New Adventure in Hi-Fi va debutar en el número 2 als Estats Units i en el número 1 al Regne Unit. La reacció de la crítica a l'àlbum va ser majoritàriament favorable i es van vendre 5 milions de còpies en el món. Un any després van llançar Up, l'11è àlbum del grup. Va ser el primer àlbum realitzat sense Bill Berry, el bateria original de la banda, que per motius de salut va abandonar Rem l'octubre de 1997. El primer senzill de l'àlbum és The Sleeper. Like a car in a car. En 2001, REM va publicar Rebel. El principal senzill d'aquest treball, Imitation of Life, va arribar al número 100 a les llistes britàniques i al número 1 a les japoneses, però va fracassar a les estatunidenques. En 2004 es va llançar al mercat Around the Sun, rebent crítiques moderadament favorables i, malgrat arribar al número 1 al Regne Unit, es va convertir en el primer àlbum d'estudi del grup a no aconseguir el top 10 als Estats Units. En 2008 van publicar Accelerate, sent el 14è àlbum d'estudi de la banda i llançat als Estats Units l'1 d'abril. L'últim àlbum de REM, Collapse Into Now, va ser llançat el 7 de març de 2011 per Warner Bros. Després de la publicació d'aquest treball i el poc interès que tenien els seus últims discos, el 21 de setembre de 2011 van anunciar, a través de la seva pàgina web, la dissolució de la banda.
A tot volum. Volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada, en aquesta ocasió, a REM. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una cançó d'un dels àlbums més reeixits de la banda de l'any 1992, Men on the Moon. Adéu-siau.
Us ho esteu passant bé? Are you having fun? Ens pregunten al REM des d'aquest Men on the Moon que llançaven l'any 1992 i que ens serveix per acomiadar-nos, per tancar la paradeta aquest dijous 15 de juny. Gràcies per acompanyar-nos i demà ens retrobem amb 3 hores més de ràdio en Clau Penedès. Here's a little...
Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.